Nosaltres hem intentat agrupar les preguntes que hem rebut, que totes són de, dels assistents, naturalment, per temes. Això ha estat a vegades una mica difícil i potser si ens n'hem descuidat alguna o els hem agrupat malament i algú que ha preguntat no sent el que ell ha preguntat, sisplau que llavors ja ho passi directament oralment. Per tant, aquesta és la, la idea. O sigui que d'aquí una hora esperem que estarem i llavors ja ens trobarem a Isaac Calcet. La primera pregunta és de tipus molt general. Llavors, quan són preguntes de tipus general, penso que potser seria bo que contestessin doncs, a tots tres. O si, algú, o si tenen la mateixa opinió, doncs amb un n'hi ha prou, però pot ser veure què en pensa cada un. Per exemple, una que s'ha repetit més d'un cop ha estat què en penseu dels actuals programes de llengua catalana i especialment castellana per al BUP i el COU?
No en sé res.
No, no ho sé, no els he mirat mai, ho sento. No tinc opinió. És una cosa que un dia he d'estudiar.
Ai, jo no puc dir més coses, moltes més coses. En el que sí que puc és fer alguna reflexió sobre això. És a dir, admeto que no els conec, els conec molt poc. Més el de Cou que el de Bú. Crec que això és una, que és una prova de que no hi ha una connexió que hi hauria de ser. Però això suposo que hi ha formes d'evitar-ho. Són difícils perquè això implica temps i diners, naturalment. Hi hauria d'haver, per exemple, un seminari, em sembla, de gent d'ensenyament de llengua, un seminari permanent a Barcelona, en funciona algun, però no sé si hi ha bons resultats. El que sí que puc dir és el que jo penso del que s'hauria d'ensenyar de gramàtica al BUP i al COU. És a dir, em sembla que, però clar, aquí estem en el problema de sempre. Suposem que els alumnes arriben a BUC i a COU amb el nivell de formació que se suposa que han de tenir, perquè si suposem que sí, llavors probablement la resposta és diferent de si suposem que no. Llavors, si suposem que no, jo tampoc m'estic segur que la resposta realment en definitiva hagi de ser diferent. Intentaré explicar-me, no és gens clar què dir. Jo crec que els professors de llengua de primer i segon ensenyament tenen fonamentalment que cuidar, han de cuidar, que els estudiants van intentar que els estudiants se sàpiguen expressar bé oralment i per escrit i que arribin a tenir comprensió dels textos, etc. Sí, em sembla que la part que podríem anomenar més pràctica té predomini, hauria de tenir predomini sobre l'altra part. Per tant, el que em sembla que s'hauria d'ensenyar de gramàtica són aquells conceptes, aquelles idees, s'haurien de fomentar aquelles reflexions que poguessin ajudar a aquest objectiu. Això què vol dir? Això vol dir que s'hauria de prescindir de la utilització, per exemple, de molts termes que s'introdueixen merament com etiquetes i que la gent no domina, no domina en absolut. Per exemple, jo fa bastants anys, abans de fer classe a la universitat, recordo que era un estudiant de 5è i feia classe en una acadèmia privada de GB, de 8è de GB. Teníem un llibre que era considerat dels millors en aquell moment, en una editorial que tenia més o menys bona fama, l'editorial Santilla. Recordo que les fitxes d'aquell llibre es demanaven coses com les següents per l'assignatura de llengua castellana. 8è de GB, 14 anys. Es demanava transcripció fonètica del castellà indicant si les vocals eren obertes o tancades. És, sens dubte, això jo diria que el 90% dels estudiants que acaben la carrera no ho sabrien fer. I el que és més greu, probablement la transcripció que s'ha fet de vocals obertes i tancades en castellà no és correcta, perquè es basa en els estudis de Navarro Tomàs, que són estudis no experimentals i que probablement doncs, no descriuen acuradament els fets i adequadament els fets. Això és una, bé, em sembla, absolutament que no té cap sentit. Una altra cosa que es demanava, per exemple, indicar, fer l'anàlisi intonacional d'una oració, segmentar-la en grups fònics, indicar la branca inicial, el cos i la branca final de cada grup fònic. xurrada absoluta, no necessitem de res, no, absolutament de res. Són ganes de complicar les coses, no té cap sentit. Això ho podríem traslladar al grup, a mi em sembla que al grup hi ha molts conceptes que no s'haurien necessàriament, molts termes més que conceptes, però el problema és que això s'aprèn el terme però no s'aprèn el concepte. Wittgenstein ja va dir que, de fet, cada dia utilitzem paraules el sentit de les quals no dominem, això és cert. Els estudiants acaben fent el mateix, utilitzen paraules el sentit de les quals no dominen. Llavors s'hauria d'intentar reduir aquest fenomen al màxim. No? És a dir, que em sembla que, jo crec que sí, per exemple, Pou s'ha de fer reflexió gramatical i, naturalment, crec que la reflexió gramatical és positiva. Però també soc molt conscient que hi ha altres coses que són prioritàries. No? És a dir, que entre que un nen sàpiga el que és un al·lòfon o sàpiga escriure bé, doncs no hi ha color, clarament, no? Llavors, ara ens podríem plantejar altres problemes. Per exemple, si el fet d'aprendre a escriure és un fet que s'ha de controlar només a la classe de llengua o a totes les assignatures. És un altre problema. Perquè ja ens fèiem la següent pregunta. Per què serveix estudiar gramàtica? Si fem aquesta mateixa pregunta amb respecte a la física, veurem que la resposta tampoc no és gens clara. És a dir, per què els serveix als nens el 90% de la informació de l'assignatura de física? Per tenir cultura, els donen unes eines per saber com està muntat el món, com funcionen les coses, però la veritat és que no tenen una aplicació pràctica. Tampoc, no? Em sembla que això s'hauria de fer una reflexió molt, molt tranquil·la, però el que sí que em sembla prioritari és que realment qualsevol informació gramatical que es doni a les classes de llengua de PUP i de COU doncs tinc uns objectius molt clars. Em sembla que un dels objectius ha de ser que serveixi a l'objectiu general de millorar l'expressió i la comprensió de la oral i escrita.
Bé, jo sí que conec una mica més perquè hi estic més ficat a fer la programació des de la Generalitat. I aleshores diria que l'anàlisi que està proposant ara és l'anàlisi que en aquests moments ha dut el canvi en les programacions. El que no sé si és molt encertat o no, i com que està publicat podríem fer-ne una mica un debat. Ara, bàsicament jo us diria que les línies per les quals s'ha introduït aquesta modificació van una mica amb el que ell deia. És a dir, jo diria que els programes de batxillerat que actualment estan vigents són els programes del trànsit, és a dir, són programes en els que encara es volen mantenir les antigues nocions que estructuraven la programació, introduint-hi elements que la farien variar, però introduint-los simplement per omplir. Una mica, si ho recordeu, amb el que passa amb els programes d'EGB, que al final de tota la programació posen. Aquests programes són només indicatius, cada centre se'ls adequarà. I no són indicatius i ningú els adequa. Tothom sap que s'ha de complir. Doncs una cosa així. De manera que van posant tota una sèrie de conceptes que tots sabem que són els bàsics i al final diu que s'ha de fer sistemes de comunicació i no sé quantes històries que tothom ja sap que allò al final no entraran cap examen i tindrà cap valor. Per tant, aquesta barreja ha facilitat el fet que els programes que en aquests moments s'estan fent a la majoria de centres són programes típics tradicionals que han dut a tota aquesta anàlisi del fracàs escolar batxillerat i que han fet aquesta proposta de nou canvi. Per posar un exemple en la línia del que ara ell citava, fixeu-vos que, per exemple, BUP, quan es parla de la fonologia, es parla de l'expressió oral. I aleshores resulta que es fa tota una anàlisi fonològica a base del punt i mode d'articulació i embolica que fa fort, i en canvi els nanos no saben parlar. Jo us vaig passar aquest article, diguem, per plantejar una mica l'ambient, en el qual l'anàlisi és ben clar. Aquests nanos xilens parlant per televisió tenien una habilitat oral que molts pocs dels nostres nanos tenen. Per què? Perquè el que hem fet és fer anàlisi de la fonètica i fonologia i no els hem ensenyat a parlar. Fent l'error, que penso que és bàsic, que és ensenyar aquella gramàtica que hauria d'organitzar el treball a l'escola, ensenyar la gramàtica i en canvi no fer les activitats que s'haurien d'haver organitzat. És cert que hi ha d'haver una reflexió sobre el llenguatge que el mestre ha de tenir per organitzar les activitats, però el que ha de fer és fer activitats que ajudin a la competència oral i escrita dels alumnes. Aleshores, quan caldrà explicitar aquesta reflexió? Jo penso que fins als 16-18 anys no s'ha de fer. Clar, aquí ara, els professors que sou per aquí de BUP i de COU, jo penso que esteu en un impàs complicat com a professionals. Perquè d'una banda, els alumnes que us arriben sabeu, com abans ho comentàvem unes persones, que sabeu que els esteu guiant cap a la universitat, sabent que a la llarga el percentatge que hi arriba és mínim. I esteu jugant un joc estranyíssim, que espero que amb la nova proposta, que sembla que ja està funcionant i tirant endavant, la cosa s'aclarirà. Fins als 16 anys, tothom única titulació, després ja hi haurà els batxillerats diferenciats que aniran cap a una banda o cap a l'altra. Aleshores jo penso que en aquests moments els programes de llengua i de literatura que estan a BUP i a COU són programes que es diuen de rebaixa del que es dona a la universitat. I si no, penseu el que passa amb la literatura, que a segon i a tercer i a COU es repeteix, de fet, si es vol, es pot repetir tot el mateix, lograt que al final els alumnes deixin de llegir, que és el que es veu que es pretén fer amb la literatura.
Bé, una altra pregunta, l'hem resumida una mica perquè sembla que venia en el mateix sentit, però us diré a veure si us sembla que es pot contestar amb una sola vegada o amb dues. Aquí són uns professors també de COU i diuen, primera, no es pot fer a la vegada un generativisme i una inquisició lingüística. Quin model de llengua ensenyem? Aquesta em semblaria poder una primera part, però potser com que va lligada amb la segona us la llegiré i llavors veurem què feu. Diu, a veure, el model que ens ensenyeu no el podem aplicar ni a la competència lingüística dels nostres alumnes, ni als programes de llengua catalana de l'ensenyament secundari, ni als exàmens de selectivitat. El generativisme està lluny de la realitat lingüística dels nostres alumnes. I acabo aquí, que és clar. Demano a veure si penseu que són dues preguntes i les contesteu a una part, o si penseu que tenen molta relació i les contesteu junts.
Bé, suposo que quan es parla d'inquisició lingüística m'hauria d'aclarir el que ha fet la pregunta, que vol dir normativa. Vol dir normativa.
Sí.
Normativa. Bé, em sembla que són dues coses diferents. I em sembla que el que... Primer, a l'escola no s'ha d'ensenyar generativisme. De la mateixa manera que no s'ha d'ensenyar marxisme, per exemple, s'ha d'ensenyar gramàtica i s'ha d'ensenyar història. I llavors el professor té l'autonomia per decidir quin és el model que utilitza per fer la descripció de les dades. Això en primer lloc. Llavors, inquisició lingüística. Jo crec que s'ha d'ensenyar normativa. Jo crec que s'ha d'ensenyar. Un dels problemes que ens trobem molt sovint a la universitat és que la gent té problemes d'ortografia, però sobretot, per exemple, de puntuació. Doncs bé, els problemes de puntuació es poden explicar en molts casos com a problemes sintàctics. Són problemes de sintàctica. Segona pregunta. A veure, aquí no hem ensenyat cap model. I el model generatiu és un model molt més explícit i molt més complex del que hem fet aquests dies. No hem pretès ensenyar cap model, a més a més. Però el que és més important, fixeu-vos, imagineu la següent pregunta. Imagineu un professor de literatura que ha d'explicar un programa de literatura castellana on doncs no entra un autor de segona fila. Sala Serradillo. És interessant que el professor de literatura castellana llegeixi una obra de Salas Barbadillo? Sí. És a dir, és evident que em sembla que no es pot demanar. Jo, per exemple, com a professor, com a professional, no demano, en la meva faceta de professor, jo el que no demano és que quan vaig al congrés, en allò que jo agafo del congrés, ho explica el dia següent de classe. Per què? Perquè és el meu criteri el que decideix. I soc molt conscient que quan vaig a un congrés internacional doncs, allà s'està presentant una investigació que no està consolidada o que són coses que no tenen per què ser tractades a classe. És més, hi ha... Bueno, i jo publica, van revisar en mans un llibre que és un manual. I l'explico en determinat curs. No dic que sigui el millor, en tot cas ho he escrit jo, és normal que l'expliqui. He escrit un altre llibre que és una monografia. Aquest llibre és una monografia i no l'explico, no l'he explicat mai a la classe. És una part de la meva tesi, allò és una investigació. O sigui, si algun dia hi ha un curs de doctorat sobre aquest tema, doncs ja l'explicaré si cal. És a dir, que em sembla que aquí hi ha un problema general, és un problema és que heu de prendre l'autonomia que teniu com a professors. L'heu de reivindicar i l'heu d'utilitzar. Això és el que vull dir. Doncs tot el que sigui informació que us arribi, doncs és positiu. Després, evidentment, podeu utilitzar. Llavors, el model generatiu no és un model construït per ser ensenyat a l'escola. Cap model lingüístic és un model construït per ser ensenyat a l'escola. Cap. Ni l'estructuralisme, en cap de les seves, dels seus corrents, ni el generativisme, són models d'investigació sobre els fenòmens lingüístics. Llavors el que es tracta és d'aprofitar els aspectes pedagògics que compten. Entenen, tots. Entenen, segur. Llavors, tot el que us hem explicat no serveix per res, probablement. Per res del que vosaltres heu d'explicar a l'escola, probablement tampoc. No preteníem resoldre-vos el problema del que heu d'explicar a l'escola, ni molt menys. I no som tan pretensiosos. Però jo crec que hi ha algunes coses que sí, doncs, que no està malament que siguin en compte. Per exemple, hi ha una tendència a confondre conceptes que pertanyen a nivells diferents. És a dir, per exemple, la gent confon molt sovint funcions i categories. Doncs són coses diferents. I llavors, antes, és a dir, si es vol explicar bé gramàtica, han de saber funcions i han de saber categories, però sobretot han de saber que són coses diferents. Conceptes distints. Molt sovint defineixen les funcions gramaticals amb criteris de tipus semantista, de tipus paper temàtic. Els papers temàtics són necessaris a la llengua, però no per definir les funcions. Llavors em sembla que es tracta d'intentar aclarir els conceptes. Aquest era l'objectiu, aclarir determinats conceptes i una altra cosa. No us explicar per on van els trets en determinat domini de la lingüística avui dia, més o menys. Aquesta era la idea. I el que no podem fer des de la universitat, perquè no tenim al davant nostre, els nostres estudiants, però són estudiants que plantegen uns problemes diferents i la nostra tasca i els nostres objectius han de ser diferents, perquè això és una altra cosa que jo voldria plantejar. Un problema que se'ns planteja a nosaltres és si convertim el curs de primer, per exemple, en un curs d'ortografia i de redacció. Llavors, reflexionem sobre això. Guanyaríem gaire cosa. Això suposaria, és a dir, anirem rebaixant el nivell de forma progressiva de manera que sempre confiarem que les deficiències dels nostres estudiants, és a dir, nosaltres normalment el que fem és dir, ens arriben a mal nivell i a una culpa tenen els que estan al darrere. Llavors, per què no ho fem a l'inrevés? Per què no diem, intentarem que el senyor que agafi aquests alumnes els trobi en un nivell el més acurat possible el que haurien de tenir. Sembla una reflexió molt més constructiva. Perquè el que és cert és que tenim la realitat al davant, i que tampoc jo... És a dir, jo he fet classes de puntuació al curs de sintaxi de segon d'universitat i he explicat quan s'ha d'utilitzar el punt i coma i quan s'ha d'utilitzar la coma. I, no se me caen los anillos, i em sembla molt bé. Però, clar, jo no soc un professor de redacció, és a dir, jo no serviria probablement a tenir les meves idees, perquè jo no soc un professional d'ensenyar a escriure. Sí, em sembla que la reflexió hauria de ser una reflexió que no és pràctica i que es tracta d'aconseguir donar la situació que tenim. I el que ha de quedar molt clar és que jo crec que no hi ha una assignatura que digui generativisme, no hi ha una assignatura que digui normativa. Afortunadament, encara, perquè el dia que això no passi, llavors els manuals ens substituiran a tots, o les pantalles, les classes de televisió en vídeo, doncs, afortunadament, encara conservem una certa autonomia per decidir dintre de l'àmbit de la nostra classe el que fem. El que es tracta de fer-lo el millor possible segons el que puguem fer.
Estic totalment d'acord amb el que ha dit en Josep Maria Rucar. Pel que fa a l'últim punt de la pregunta, és cert que aquí no preteníem de donar receptes que després es poguessin aplicar a l'escola, entre altres coses, perquè no sé ben bé què s'ha d'explicar als diferents nivells de l'ensenyament. i no pretenia, per tant, de donar cap fórmula. En canvi, sí que penso, i per això he vingut aquí, que és bo que els professors de llengua, del nivell que siguin, els mestres, professors d'institut, de formació professional, de la normal, d'on siguin, els de la universitat, és bo que tinguin una base, que tinguin unes eines on recórrer quan es trobin davant de l'anàlisi lingüística i davant de la classe. Com més reflexionin sobre la llengua, sobre la seva estructura, més força han davant dels estudiants, més els començaran i millor podran presentar el que han de presentar, el seu contingut, el nivell que ells creuen. Per tant, a mi em sembla que si bé s'ha d'explicar a les classes què és la posició del complementador que comentàvem, per exemple, aquest matí, sí que em sembla bé que es discuteixi quina és l'estructura d'una frase com oi que vindràs, oi que vindràs, què en fem d'aquests elements, què se'n diu d'aquests elements avui dia, què en fem dels elements que subordinen, què en fem dels relatius. Com més hàgim reflexionat sobre això, com més sapiguem què en diuen els del voltant, doncs més força serem, més en sabrem i per tant millor ho sabrem explicar.
No, jo no voldria afegir gaire cosa, però sí que voldria dir que en la línia del que ara estava dient la Gemma, jo diria que el mestre de llengua ha de saber molta gramàtica i quant més en sàpiga, més possibilitats tindrà davant dels alumnes de donar solució a problemes que ens posen. És a dir, m'explico. Si nosaltres a les classes de llengua expliquem només i ho fem seguint una gramàtica tradicional per entendre'ns, és a dir, donem una definició, donem uns exemples i demanem immediatament només que analitzin i s'ha acabat, millor, els tanquem, no els deixem parlar, evidentment aquí callem i no cal que ens expliquin res. Agafem l'esbozo de la Real Acadèmia que queda la mar de bé. Però, si nosaltres volem que els alumnes investiguin, hi ha la marmada, perquè els alumnes ens sortiran en coses com les que acaba de dir la Gemma, És que ho fan, és que et posen... I clar, aleshores, em sembla molt bé que com a mestres també sapiguem fer allò de dir ho sento, ho miraré un llibre i demà us ho diré. Però també és veritat que si el mestre aprèn a plantejar-se el llenguatge com a reflexió, probablement sabrà investigar amb els alumnes i trobarà recursos per anar avançant. I sí que penso que el generativisme no cal explicar-lo. I segur, no sé a cop. Jo ja no hi entro prou, però segur que durant l'ensenyament obligatori, segur que no. I jo recordo que a tercera facultat, quan en Sebastià Serrano, i la Gemma ho recorda, d'aquells anys es posava lingüística matemàtica, anàvem tots perduts i no ens en sortíem. No sé què deu passar en un any de cop que l'algú no sap escriure.
Tens la paraula.
És que la nostra pregunta, m'ha semblat que teníem, que funcionava molt bé. En tal moment era això, és a dir, el problema és que tu, i repetim paraules teves que tenia, més o menys, deies que no es podia construir una teoria general de llenguatge si abans no hi ha un sistema d'organització de les dades. Aleshores, el problema, com a professor de llengua catalana, com a mi, és que quan expliquem els pronoms febles, per exemple, més que veure la competència lingüística de l'alumne, estem tractant l'alumne continuament incompetent. És a dir, no expliquem la teoria lingüística dels pronoms, sinó que diem que utilitza malament la combinació objecte directe i indirecte. Aleshores, aquí hi ha una espècie de frustració que els que plantegem la pregunta, com a professors de llengua, en català, que és el generativisme, en aquest sentit, evidentment es pot utilitzar i que és absolutament útil en un moment determinat, però que no podem donar una certa filosofia, una certa manera de veure l'anàlisi lingüística, perquè autènticament, i potser aquí la culpa ha estat en el terme que ara no sabreu utilitzar, no d'inquisició lingüística, sinó de normativa. És a dir, que contínuament nosaltres, quan nosaltres ens plantegem, i no només a EGB, imagino, sinó a BUC, i fins i tot a POU, és a dir, estem contínuament explicant, tractant els alumnes d'incompetents, els incompetents. Aleshores, una de les bases en què es radica tota l'anàlisi generativista és fer parlar l'alumne i aleshores analitzar la teoria. Però és que nosaltres no podem fer parlar l'alumne, perquè la mínima que parla diu, veus, aquí has utilitzat un loop, malament, aquí has utilitzat un al·lusiu, i com dèiem abans, si molta gent, malgrat en les matemàtiques, diu que les matemàtiques és objecte directe per alguna cosa. Aleshores, nosaltres no diem per alguna cosa serà, sinó ho dius malament. És a dir, no fem una anàlisi de la part de l'alumne, sinó que contínuament estem rectificant l'alumne, rectificant en coses que ni tan sols nosaltres creiem. Perquè, bé, no sé, però jo els donaré, per exemple, en cas que parlàvem, jo no l'utilitzo, si algú l'utilitza, doncs, bé, la felicitat, perquè jo soc incapaç de l'utilitzar. Aleshores, la pregunta no anava tant per si era vàlid fer una anàlisi generativista, que jo, particularment, em sembla que se plantejava la pregunta, s'han convençut que val la pena de fer-la, sinó una anàlisi de si és útil tota la història aquesta d'aquesta normativa, un tant molt allunyada a la competència de l'alumne. Si és útil i realment no estem, no hauríem de plantejar en jornades aquestes de didàctica, que s'hauria de canviar una mica tot això. I potser aquí el grup està en nota de no ser plantejat la problemàtica.
No, primer he de dir que no, m'he pres en absolut mal en no, m'he imaginat que ja volies dir això, més o menys, i no he contestat efectivament la primera part de la pregunta. Clar, aquí probablement el problema no se passa. Jo crec que s'ha d'ensenyar normativa. El que passa és que la normativa hauria de ser racional. Aquest és el problema. Llavors, aquest problema, en aquest cas concret que has posat, jo no soc coneixedor de la gramàtica del català, però efectivament tinc la idea que la normativa és bastant irracional en aquest cas. El que passa és que la normativa selecció entre variants i que el que hauríem d'intentar aconseguir és efectivament tenir un respecte per la variant dialectal, diguem-ne, però també hauríem d'intentar que la gent aprengués la normativa, perquè és millor tenir una normativa que no tenir-ne cap i que llavors un mirar cap. Per exemple, una altra cosa que em sembla que és molt més general, molt més aplicable al problema que jo em trobo en llengua castellana, per exemple. Fixeu-vos que hi va haver una època on es va posar de moda més o menys el següent. S'ha d'escriure com es parla. El resultat és dramàtic. El resultat és dramàtic. Per què? Perquè una cosa és el nivell escrit de la llengua, una altra cosa és el nivell parlat, doncs són coses diferents. I si la nostra meta és ensenyar als estudiants a que escriguin com parlin, llavors estem ja reduint d'entrada l'objectiu, és a dir, estem reduint les possibilitats expressives dels individus que tenim al davant, això per començar, perquè som els presidents i això no. Llavors, per què es va posar de moda això? Probablement això és un canvi molt més general i molt més, diguem-ne, de tipus sociològic. Estem passant d'una galàxia, el que s'ha anomenat la galàxia Gutenberg, que és una galàxia on la cultura s'identifica amb els llibres, on la gent llegeix, a una galàxia McLuhan, on el que és fonamental és la televisió, la galàxia de la imatge, no? La gent ara no llegeix. O el que llegeix, doncs, són productes no gaire, diguem, amb un estil no gaire recomanable, per exemple. Però aquest és un problema que s'ha de plantejar, probablement és impossible tornar enrere. I ens ho hauríem de plantejar, realment. Per exemple, a mi em sembla que s'afecta, per exemple, a les classes de literatura, assignatura de literatura. Hauríem de tenir en compte que correm el perill que uns quants anys que llegir literatura sigui una cosa absolutament exòtica. I llavors resulta que les classes de literatura, en la major part dels casos, per la tradició filològica d'aquesta zona, doncs, són classes d'història de la literatura, a més a més. Això és una altra cosa que també volia dir, és que a vegades fer generativisme es confon amb fer història del generativisme. Cosa que és absolutament innecessària, no només innecessària, sinó absolutament contraproduent. Cap ciència que estigui desenvolupada pren com a forma d'expressió en l'ensenyament secundari la seva història. És a dir, la física no fa història de la física, que és molt interessant, d'altra banda, però no fa història de la física, no té sentit, no? Jo vaig trobar fa poc en una escola de professorat de GB que no és aquesta, ni és la de Bellaterra, no sé. Vaig anar, vaig parlar amb persones que estaven ensenyant l'assignatura de llengua castellana, el fet que hi ha complements oracionals que estan introduïts per la proposició de llavors, sincer. És a dir, que jo crec que jo tinc una tendència bastant general a interpretar les coses des del punt de vista intuïtiu del parlant, que sóc jo. Però a mi intuïtivament em sembla que aquesta diferència és apropiat, sembla. Ara, està en un punt que s'hauria d'estudiar, que era un punt bastant tècnic. No ho sé perquè no ho ha pensat. Hauria d'agafar el paper ja. Llavors la meva pregunta és, admetries que hi ha predicats de tres arguments o no?
Això és clar, no. La màxima era dos. Eren horaris i diaris, llavors interpretaven el detiu, el règim, el moviment, el
moviment. Perdoneu, però em sembla que el temps és ja una mica llarg. Llavors jo m'agradaria encara fer una pregunta, no la faré pas, eh? Però una sí que encara em sembla que es pot contestar. Parla de la de X i anàfora i diu, hi ha un esquema senzill per diferenciar-les? I com diferenciar els elements anafòrics dels elements deítics? Podem dir que els elements anafòrics són aquells elements que s'han d'interpretar, és a dir, per interpretar-los hem de relacionar-los amb altres elements de la frase o del discurs. Són elements que per ells sols no tenen un sentit premià de moment o una referència autònoma i que per tant necessitem relacionar-los amb altres elements de la frase o del discurs. En canvi, direm que són elements deíctics, aquells elements que només poden ser plenament interpretats si coneixem el context d'enunciació, és a dir, si participem de l'acte de parla i sabem qui parla, a qui es dirigeix, ara i aquí, la gramàtica els dona i els explica fins a cert punt, però que no explicarà mai la gramàtica és que demà, dit ara, aquí, vol dir el dia 28 de gener del 1989. Però que dit demà, voldrà dir 27. I demà passat, si diem demà, doncs voldrà dir 28. Això la gramàtica no ho pot dir. Per tant, per interpretar plenament demà hem de saber quin dia som avui, quan hem dit demà i saber quin dia és demà, esclar. És a dir, és interpretar-ho en relació al context pragmàtic. És lògic, doncs, que estudiï la Deitzi més la pragmàtica que no pas la semàntica, si és que entenem que semàntica i pragmàtica han d'anar separades. En canvi, dèiem que l'anàfora sí que és un fenomen purament lingüístic i direm que d'anàfores n'hi ha, se'n poden trobar de dues menes, almenys, i si no, fins i tot podríem dir de tres, l'anàfora de referència, la de sentit i l'elíptica, podríem dir. Fixeu-vos que l'anàfora de referència seria la que tractaria les relacions de correferència entre els sintagmes nominals de la frase. Hi ha sintagmes nominals que són referencials per ells tot sols, ho són de forma autònoma, com ara els sintagmes nominals plens. Si diem l'entorn numerol, això és un sintagma nominal que té una referència per ell tot sol, que designa un individu de l'univers del discurs que tots sabem qui és i és l'únic. Per tant, no cal que recorrem a cap altre element de la frase o del discurs per interpretar aquest sintagma nominal. El mateix passaria si diguéssim la noia del jersei groc. També és un altre sintagma nominal perfectament referencial. En canvi, hi ha altres sintagmes nominals referencials que ho són però necessiten, per acabar de completar el seu sentit, connectar-se amb altres elements, com són els pronoms personals, com els de tercera persona, la ella, ell. Si diguem en Pere diu que ell no vindrà, doncs sabem que ell pot ser en Pere o que pot ser algun altre individu del discurs. Però si no hem dit res més i abans no hem parlat de res més, doncs en una frase com ara en Pere diu que ell no vindrà, ell té moltes probabilitats de ser en Pere. Encara que la gramàtica ens diria que ell pot ser en Pere o pot ser un altre element del discurs. Dèiem ja avui que parlàvem del discurs, que de fet prou no discurs les coses que eren molt més relacionades i que doncs, en aquest cas, doncs, des d'un punt de vista discursiu, si abans no hem parlat de ningú més, ell ha de ser el subjecte de la...